A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Nana Tour, la ben coneguda DJ i productora eivissenca, està firmant un estiu que la porta des de les grans cabines d'Eivissa fins a alguns dels escenaris més importants de l'electrònica europea. Paral·lelament, continua creixent com a productora i acaba de publicar la reinterpretació del que estem escoltant, I'm Alive, el tema de Paul Oakenfold, Infected Mushroom. I ja té tres nous llançaments també previstos per a finals d'agost i octubre. Avui volem parlar amb ella d'aquest moment professional, però també de què significa construir una carrera internacional havent nascut precisament a Eivissa, una illa que durant dècades ha estat aparador mundial de la música electrònica. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com va?
Molt bé, tu com estàs?
Pues estic molt bé, mira, just acabo de fer un entrenament de CrossFit i estic aquí pues, al cotxe, fresqueta, parlant amb tu, super a gust i encantada de connectar sempre amb altres.
Mira que bé, perquè això és una de les preguntes que et volia fer, perquè al final estàs en sessions bastant llargues a vegades i suposo que aquesta preparació física és important.
Sí, sobretot a nivell, no només a nivell físic, sinó a nivell mental, me cuido bastant, saps? I aquest tipus de deport que faig jo, que és entrenament funcional, va molt bé per... És que he sortit, mira, he sortit d'allí que si em messis, pareix que vinc de una, pareix que una nàufraga, saps? I això et deixa la ment per fer... Ara em dono una altra dutxa, que ja m'havia aixecat molt pronta pel matí a fer coses, però ara em dono una altra dutxa i ja comença el meu dia amb un bon reset. I com que venia d'un cap de setmana de gira, pues, aprofito el dilluns per descansar un poquet i per posar tota la meva setmana en ordre i després pues, ja dimarts arranco ja amb tot.
Molt bé. Escolta, Anna, parlant d'aquesta agenda, no? aquesta preparació que has de tenir per l'agenda complicada o plena, més ben dit, que tens enguany. Si vols, fem un repàs d'on estàs i on aniràs.
Sí, bueno, ara estic aquest any estic en un moment pues molt bo a nivell personal i professional. Sí que porto moltíssims anys, ja ho sabeu, he estat moltes vegades amb altres a la ràdio,
sí.
Però sí que és veritat que de l'últim cop que vam parlar, el millor que jo crec que va ser per un poc després de la pandèmia, si no recordo malament, fins ara, pues hi ha hagut moltes coses bones enrere de... Diguem que estic recollint alguns fruits de lo sembrat, no? I estic en un moment dolç, perquè no dir-ho, i també en un moment de molta feina, de tenir que estar molt també concentrada, conscienciada i conciliadora també amb la meva vida familiar, que saps que som mamà d'una nena de 4 anys, o sigui que intento d'alguna manera tenir tota la balança de la meva vida personal i professional equilibrada. Això és una mica el meu objectiu i el meu dia a dia d'aconseguir estar bé i seguir lluitant pels meus somnis, no? I per lo que he lluitat tants anys.
Clar. Bé, dus quasi 2 dècades, no?, fent el que fas. Sí. Evidentment, ja has sortit molt, molt d'Espanya, ets una estrella internacional. De fet, ets possiblement l'artista eivissenca més internacional que ha tingut a Eivissa.
Pues no ho sé, la veritat. Sí que tinc companys que també tenen una trajectòria magnífica, però sí que és veritat que he estat en els últims anys en escenaris pues, molt, molt importants, la veritat, i molt rodejada d'artistes que sempre he admirat, que jo havia seguit. L'exemple és el Paul Oakenfold, no? És un dels pares del trans, i jo recordo quan vaig arribar a Barcelona a estudiar pues, amb 20 anys... Paul Oakenfold tenia la seva festa amnèsia, si no recordo malament, i era una de les... Era un dels artistes que m'agradava anar a ballar, saps? I ara poder-li fer un remix d'un dels seus hits juntament amb Infected Mushrooms, que a mi m'agrada bastant la música trans. Sí, no clar. És el gènere que jo treballo més, però sí que és veritat que aquests sonidos psicodèlics, orgànics, fusionats amb electrònica, me creen estímuls molt bons i em posen creativa o m'animen, m'agraden. Són sons que quizà jo no, pues, no m'hi veig en aquest nínxol, però sí que m'agrada escoltar, a mi m'agrada escoltar de tot.
Clar.
I va ser pues, una sorpresa el que em digués que sí, que em deixés reinterpretar-lo de la meva manera, no?
Anna, com és aquest procés de creació artística? Perquè estem acostumats, no?, a parlar també amb artistes, amb grups, que potser fan la temporada de sales a l'hivern, la temporada d'estiu de festivals, i després fan un baron, es tanquen i fan un disc, no? És com algo que és bastant habitual veure això. També avui en dia veiem molts de singles, la gent va més en singles. Ara parlarem també del tema de la promoció i el màrqueting i tot això que és tan important. Però com és el teu procés creatiu? Com ho fas per crear?
Jo normalment m'agafo un mes i mig, dos mesos de viatjar el mínim possible i em tanco a l'estudi. Em tanco a l'estudi i dic, bueno, anem a veure com enfocam això. I el meu objectiu sempre és fer que sortiguen entre 6, 7, 10 peces màxim durant aquest mes i mig. I li dono moltes voltes, clar, comences un, després no t'agrada, el dia següent, perquè clar, un productor o un músic en el seu cas, anem molt connectats amb les nostres emocions i amb el moment en què et poses a produir, a composar, no? I potser pues, un dia comences i estàs un poc més melancòlic i el dia següent, per lo que siga, t'aixeques eufòric i amb una energia espampanant i el que estàs sentint... I has estat 8 o 10 hores a l'estudi fent el dia anterior, no t'agrada, i ho tombes, vas, i ho tornes a començar, o el deixes a la nevera que dèiem i te'n vas cap a un altre, i normalment faig això, no soc de posar-me un avió i treure l'ordinador i posar-me, no em surti, sempre intento dormir o escoltar la música que he estat seleccionant durant la setmana, el tema de promos, ara parlarem de que em volies i que volies parlar d'això, el tema de promos i tal, pues, totes les promos que recopilo a diari, doncs després aprofito els vols i els ratos d'aeroport per escoltar-ho i a ordenar-lo a les meves carpetes i seleccionar, no?, diguem.
Claro. Anna, perquè, bueno, volia parlar de promo perquè està la part de la creació musical, no?, aquesta part de producció, de treure els temes del forn i després de que arriben al públic.
Distribuir-lo.
Claro.
Clar.
Com és aquest procés? Perquè sé que tu has estudiat màrqueting, no?, i tens eines, i jo crec que és superimportant avui en dia.
Em costa molt implementar-les en mi mateixa, sí que t'ho tinc a dir.
Ja.
Tinc un equip extern perquè vull ser el més objectiu possible, i jo puc tenir un pensament i des de fora s'interpreta d'una altra manera totalment diferent. Entonces, sí que per les coses meves personals necessito un tercer que em doni la validació final.
Molt interessant, això.
Sí, diguem que tinc el síndrome de l'impostor, no?, d'alguna manera.
Pues la gent que ens escolti, si ho tenen a atur, imagineu, fins on arriba el síndrome de l'impostor.
Una miqueta sí, no sé si és ben bé això o és que vull sentir-me segura de fer-lo correcte, no? I més que la promoció, perquè al final la promoció moltes vegades depèn del pressupost que tinguis per fer arribar una cançó o els contactes, no?, en el seu cas, és més que te'l comprin, o sigui, no que te'l comprin com a tal, sinó que un segell que tu vols, amb el que tu estaves pensant quan estaves fent aquesta peça, te l'agafi. Això és el més difícil. Això és com l'embut de tot artista, i on ve també un possible moment de frustració. Ostres, m'he passat 2 mesos a l'estudi fent això, pensant en aquest segell, i el AR d'aquest segell pues, m'ha dit que no, me'l t'ho tira tan darrere, entonces tens que anar per un segon, un tercer, entonces diguem que et vas desinflant, no?, i entren moments a vegades que necessites fer un reset i dir, vale, algo ha fallat aquí, ja que també ser constructiu i crític amb un mateix i dir, bueno, pues no, anem a refer això. I moltes vegades quan ens he refet, m'has agafat a la primera el segell que jo he volgut. I és moltes vegades perquè és això, no?, que no estaves en el moment idoni per fer aquell track per aquella persona, aquella cançó per aquella persona, però és complexa. Clar. I el tema d'aquest tema que estaves posant a l'I'm Alive, pues va ser molta sort, la veritat. No sol passar això.
Bueno, també està el factor sort que a vegades, el que dius tu, no?
Envia, sí, en aquest cas va ser.
Enviar una cosa quan en el moment indicat, a la persona indicada, i que arribi, que t'hi arriba. També, Anna, sí, suposo, sí, que ha canviat molt la distribució de la música i com arriba la música a la gent, perquè jo imagino que quan vas començar a Eivissa, tu anaves a una de les grans sales d'Eivissa, una cabina, i la gent et va escoltant allí, et va seguint. Però avui en dia pot ser que arribes a molta més gent fent una sessió d'un Boiler Room, per posar-te un exemple, que qualsevol discoteca d'Eivissa.
Sí, la distribució, o sea, sí, diguem, per una banda està com t'arriba a tu la música d'altres, val? Que això és una cosa que tu que ets de ràdio, i segur que molta gent que ens està escoltant i és assidu a la ràdio, sap com funciona la ràdio, no? Antigament jo recordo, com que la meva família ja ho sabeu, ja ho saps bé de ràdio, jo antigament, de molt petitona, ja estava a estudis de ràdio i a discoteques de ràdio, i jo veia com arribaven els promos en vinil, o els singles, més petitons, i arribaven els locutors i, bueno, i ho filtraven, ho etiquetaven, ho ficaven a un ordenador, i allò era una col·lecció compartida per tots els membres de la ràdio, no? Cada un després tenia els seus vinils i les seves coses. Després va passar al CD. I ja veies que... Jo tot això ho observava ja de petitona, no? Que potser arribava cada setmana un paquet amb 5 vinilos. Però... després, quan va arribar l'època del CD, ja t'arribava un paquet amb 30 CDs.
Claro, i ara, cada vegada més i més.
T'arriben 30 cançons al dia. O sigui, és una cosa que, depenent del cost de producció d'aquesta peça, o sigui, un vinil, planxar un vinil, pot ser 10 euros cada vinil. Planxar un CD eren 5. Però és que enviar un promo pool a 1.000 contactes de correu amb una cançó teva val 150 euros, saps? O sigui que... també d'aquesta manera arriba molta música, molt de residual, molta... No m'agrada dir basura, perquè
ho pots dir.
Puc interpretar basura i un altre ho pot interpretar... Per mi és spam, li direm spam.
Vinga, correu gros.
M'arriba molta cosa... Sí, m'arriba molta cosa que no. I no selecciona tant el que s'envia. I abans, pues jo recordo que sí, que quan jo vaig començar, inclús, que m'arribaven promes de CD a la ràdio... ostres, normalment era música bona, era música que dius, això està ben masteritzat, està ben produït, te pot agradar o no, però era música ben produïda, no? I ara arriba qualsevol cosa i hi ha moltes hores de feina de selecció de tot el que t'arriba a l'email, és una cosa increïble. I després, l'altra part de la distribució o de la teva promoció, sí que és veritat que són els Boiler Room o el Hor, que és la ràdio aquesta on vaig estar a Berlín fa 3 o 4 setmanes... O sigui, me'n recordo, quan vaig arribar a Eivissa el dia següent ja tenia 50.000 reproduccions. Dic, però quina barbaritat és aquesta? Després Spotify, que és una ferramenta que és un món per mi per descobrir. No m'hi havia parat mai, perquè era un poc més per un altre tipus d'artista, més comercial, més
bueno,
pop, més...
Bueno, per no haver-te parat mai, Anna, perdona que et talli, però tens més de 56.000 oients mensuals, que això és una xifra bastant considerable.
Sí, perquè, mira, molt gràcies a aquest remix que he fet de Polokenfall, perquè aquest home a Spotify està molt fort. I ara estic mirant a veure si podia fer un màster o un petit curs de com enfocar com enfocar tot el tema de la distribució musical i de la promoció en Spotify, perquè és superinteressant el tema de les llistes i el tema de tal, però clar, jo sóc de ràdio, saps? M'ha costat bastant acceptar que tinc d'estar allí també. I tinc altres persones que m'ho fan ara, però sí que em crea la curiositat cada vegada més de dir, bueno, això com funciona, saps?
Bé, parlàvem de la distribució i que arriba cada vegada més música i que hi ha cada vegada més música, però és que també cada vegada és més fàcil fer música, en el sentit de que, bueno, fer música... podem definir, sí, sí, no? el que és música o el que és una bona cançó, com dèiem, però que és molt fàcil, qualsevol persona amb un mínim de pressupost, amb un ordinador, avui en dia pot produir música electrònica. Què et sembla això? S'estan descobrint nous talents o, pel contrari, està sobresaturat de música que no és bona?
Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que, potser, amb un 20 o un 30% descobreixes nous talents que dius, ostres, aquesta persona, si no hagués set per una plataforma digital, un SoundCloud, on m'ha enviat una sessió perquè l'escolti o tal, no l'hagués conegut mai en la vida. Però després sí que és veritat que hi ha molt d'intrusisme i amb el tema de la IA ja ni t'ha dit. I no només amb la nostra professió, molts metges inclús estan alarmats de dir que m'arriba gent amb diagnòstics, no? I ara tothom pot ser metge, ara tothom pot ser músic, ara tothom pot ser abogat, tothom pot ser... no sé, saps? O sigui, totes aquestes professions que et pugui resoldre un dissenyador gràfic.
Ui, no em parlis de disseny gràfic i a ChatGPT, perquè estan fans de veure aquests cartells de tots iguals. Però, bé, m'han relacionat amb això que dius, clar. Sí.
És que és una mica... per mi és una mica frustrant i crec que... No sé molt bé on arribarà, però sí que és veritat que l'interessant hauria estat que m'ho haguessin educat a utilitzar aquestes ferramentes com un complement i no com un substitut de... ostres, tinc que fer un càlcul, ChatGPT, tinc que no sé què, qual és la regla de tres, si no sé quant de tal, tal. No, és que d'alguna manera crec que ens estem tornant una mica borreguines del sistema tecnològic que fa que deixem de pensar i de raonar en altres. I és un, m'apareix, sobretot pels nens més petits, em sembla inclús perillós, saps?
Sí. Anna, et sentim una miqueta de lluny ara.
Ara,
molt bé, perfecte.
Vale.
Sí, amb aquest...
Pues és això, que em sembla una mica perillós, sobretot per les noves generacions, saps? Mm. Que no siguin capaços d'ells saber resoldre res sense una màquina, no? I, bueno, jo intentaré, des de luego, educar la meva filla o el meu entorn amb el que nosaltres hem après i, per suposat, no negar-li el que és evident, que és l'evolució i la tecnologia, però... amb una justa mida i amb seny, no?
I tant.
I així amb la música. Si ella vol fer música, jo no li donaré una ferramenta que et fa sintonies, et fa cançons, pop, rock, electrònica, tot el que vulgui.
El Suno, sí.
Jo, si ella vol, li agrada el tema de la música, pues t'aniràs a classes de música, aprendre a tocar un instrument que no t'agrada, bueno, pues ja com a hobby ja et deixaré provar això, però... a música. O sigui, no començarem per un ordinador o la IA, començarem per la base, que és un instrument i una partitura, no?
En aquest sentit, Anna, també, bueno, aquí el nostre tècnic de so, ell és músic també, professor de música, de fet aquí al Conservatori, i ho parlàvem fa un temps, no?, que abans els continguts que es donaven eren més complexos, a més nivell que ara. Jo també et voldria preguntar tu, no només en quant a coneixements que puguis aprendre, no?, o que els nens o joves puguin aprendre, sinó en el fet de fer la música, de buscar-te la vida per poder tenir els materials o els instruments per fer la música. Trobes que un camí com el teu, que ja fa molts anys i has tocat molts d'equips, com deies, fins a vinil i tot això, té més valor que la música que es fa avui en dia?
No, si es fa de manera professional, o sigui, moltes vegades es combinen a l'hora, sobretot, de fer música electrònica. Nosaltres utilitzem caixes de ritmes, utilitzem no només biblioteques amb samples, sinó també moltes vegades creem els nostres propis sons o portes un músic o un vocalista i ho graves i ho sampletges i ho treballes, no?, i jugues amb una veu o jugues amb qualsevol tipus de so. Entonces, si ho complementes una cosa amb l'altra, per què no? És que poden conviure les dues coses alhora, saps? A mi, per exemple, m'agrada tenir el meu setup, el meu estudi tenc el meu setup totalment digital, però després tenc un plat de vinil, i si de repente es posco un vinil i després segueixo punxant un tema digital i després, pues, al cap de 10 minuts, pues, vinga, vaig a posar un altre, per què no? Es pot combinar. O sigui, no té per què ser o blanc o negre, sinó que crec que es tenen que utilitzar cada ferramenta per poder millorar alguna
cosa.
Per donar-li més qualitat.
Sí. Anna, tu ets eivissenca i bé, justament, sí, com comentava la introducció, Eivissa sempre ha estat un escenari mundial de la música electrònica. Com has set néixer, o sigui, néixer, créixer amb aquest panorama i relacionar-te amb un dels DJs més famosos del món. No sé si per ser d'Eivissa t'he obert portes o al revés.
Pues mira, al principi de la meva carrera com a DJ, diguem fa uns 15 anys, perquè primer només vaig estar uns anys només en ràdio, jo no punxava. Sí que és veritat que el ser d'Eivissa pues, era com un atractiu, no? Esta xica, una DJ d'Eivissa, i t'ho posaven els cartells, però mi Eivissa, tu Germany o tu on siga. Però sí que arriba un moment que quan dones aquest pas internacional o quan dones un pas de pujar un escaló més a la teva carrera, sí que és veritat que la connotació de ser eivissenco sempre ho trasladen a un DJ residente. Claro. Que no donar-li més valor o menys valor. O sigui, per mi el DJ residente és el que més valor té dins d'un line-up d'una nit sencera, perquè és el que coneix perfectament el club, el seu públic, i el que sap construir des d'un principi perquè la nit funcioni bé. Ara, a mi, en la meva experiència personal, el ser d'Eivissa per punxar a Eivissa m'ha costat molt que em donessin el meu lloc. No sé si m'explico.
Clar, i a més, Anna, parlant clar, també el tema del caché també és algo molt important i segur que hi ha diferències per aquest fet.
Moltíssima. Jo cobro moltíssim, 3 vegades o 4 més fora que aquí. I aquí, pues, soy Anna d'Eivissa i jo estic a casa i jo accepto que el rol en el que ells me col·loquin o la posició en el que ells me col·loquin la respecto perquè ho veuen així i punt, i no tinc res a dir i don gràcies per tenir el meu eslot a Eivissa, que no és fàcil, hi ha molts de DJs eivissencs o de Formentera que no tenen la possibilitat de tenir un eslot a una discoteca gran perquè normalment va tot programat per agències o pel propi promotor de la nit que ja té el seu roster que es diu d'artistes. Pues artistes del seu segell, artistes que estan promocionant, i l'espai que queda pels que som d'aquí és molt, molt reduït. I a mi no me contraten com a resident, me contraten com a internacional, però que sí eivissenca. Entonces, a lo millor tinc 2 o 3 actuacions a Eivissa tot l'estiu, saps? I és complex, és divertit. A mi, què vols que et diga? No em molesta. Jo he acceptat, com t'he dit, aquest rol, la meva illa, i bueno...
Anna, espera, perdona, que t'hem tornat a perdre un moment.
Se m'havia desconnectat el cartell.
Ara, perfecte. Bé, a Eivissa, la teva illa, i aquí a Formentera també hem tingut el plaer de veure't tant el típic...
Mira que a Formentera sí que em sento... A Formentera sí que sento un altre tipus d'història. Per mi Formentera, jo arribo allí i és que des que em baixo del barco fins que em poso a tocar a la Sabina o en el seu cas en el típic, not un carinyo i un respecte i una admiració i un orgull de dir tenemos a nuestra DJ de aquí con nosotros, que no em passa tant a Eivissa, em passa a Eivissa d'una altra manera, em passa perquè em venen a veure amics, però a Formentera me passa amb gent que no he vist mai en la meva vida, saps? Claro. Que em venen amb desplaçades i em diuen gràcies per venir a fer-nos disfrutar d'una noche especial, gràcies, gràcies, i tots són gràcies. I jo me'n vaig d'allí sempre, el dia següent, el diumenge, amb una felicitat i amb una il·lusió i amb unes piles cargades que no us ho podem imaginar. Jo m'estimo molt a Formentera.
És que, bé, que el teu cognom sigui Tur i no Cox, nosaltres tenim una estrella internacional a l'illa.
Bueno, el Cox és mucho Cox, però sí que és veritat que això que em passa a Formentera és especial, sí.
Clar. Bé, Anna, per anar acabant, deia al principi que tens 3 llançaments previstos per a finals d'agost fins a l'octubre. Conta'ns una miqueta.
Sí, bueno, es tracta de, ara, treure les peces que he estat fent durant gener i febrer. 3 de les peces, una surt amb Arcane, que és un dels segells més importants que hi ha ara dins del meu nínxol, que és el techno, o el groovy techno, per dir-ho d'alguna manera. Després, amb el meu propi segell, tenc un altre llançament, i un altre amb Armada Music, que és el mateix segell amb el que estic traient això de Polo Kenfold i remixos bastant interessants és un major molt important, però sí que és veritat que em donen l'oportunitat, em passen els seus catàlegs i em donen l'oportunitat de fer remixos de temes pues, de clàssics i de temes molt consolidats, no? I això em motiva moltíssim, la veritat. I en ello estoy, esperant que acabi l'estiu i seguint, perquè tinc encara fins ja novembre, més o menys, tots els caps de setmana ja sentenciats en viatges, o sigui que mentalitzant-me i...
Algun d'aquests viatges, Anna, serà a la Sabina?
Sí, clar, pel closing. Sí,
ah, molt bé,
sí.
Ja estàs confirmada.
Vaig estar fent un sunset fa 3 setmanes i sí, i ara pel closing tornaré.
Molt bé. De fet, estem escoltant de fons una sessió que vas fer aquí a la Torre d'Espí d'Escatala, que vas pujar damunt la torre l'any passat.
Sí.
No, bé, aquí, unes vistes espectaculars i també un set increïble.
Ai, moltes gràcies.
Bueno, Anna...
moltes gràcies per haver-me permès també des del Consell poder fer aquesta acció dalt de la torre.
Clar, imagina que tenies tots els permisos que feien falta.
Sí, que em van sacudir una mica alguns sectors de no sé per on, però ja vaig explicar que jo no me vaig posar a la torre com el que llega a su casa, saps?
Home, imagino.
Però bueno.
Anna Tur, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Seguirem de prop aquests llançaments. Els posarem aquí a la ràdio, segur. I
moltes gràcies. I espero veure-vos a la Sabina i saludar-vos.
Tant que sí.
I que tingueu bon estiu. Una abraçada molt gran.